Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. La setmana passada, arran del cas d'Anna Obregón, el món a RAC1 vam parlar amb una mare que va recórrer la gestació subrogada per tenir la seva segona filla. Ens va explicar que aquesta pràctica va ser l'últim recurs. La seva intenció inicial era tornar-se a quedar embarassada, però malauradament va patir 4 avortaments espontanis, va tenir 2 embarassos ectòpics amb risc vital per la mare i va perdre una criatura a la setmana 34 de gestació. En aquell moment, ella i la seva parella van prendre la decisió d'adoptar. Ara bé, segons el seu testimoni, va resultar impossible i horrorós. L'argument pel qual la Generalitat els va denegar l'adopció va ser que havien perdut una nena amb 34 setmanes, de manera traumàtica, i que, per tant, ella no estava preparada per tornar a ser mare. I tot això sense demanar informes ni a l'escola del seu fill gran, ni a la seva pediatra, ni a ningú. També denunciava que algunes dones tenen problemes per adoptar després d'haver passat un càncer, encara que estiguin del tot curades. Per tot plegat, lamentava que l'adopció fos una via excessivament idealitzada i que necessita una millor regulació. Això per no parlar d'un dels problemes principals quan es parla d'adopció, la lentitud. Ahir La Vanguardia explicava que aquests processos poden durar entre 2 i 8 anys. S'allarguen especialment si es tracta de nens de 0 a 3. Les adopcions dins de l'estat espanyol van créixer el 2021, l'últim any de què es tenen dades respecte a l'any anterior, van ser 675, però les internacionals no paren de caure, només 171. En canvi, si mirem a principis dels anys 2000, la xifra arribava pràcticament a 5.500 un dels anys. El motiu és que els últims anys països com la Xina han posat tantes traves com han pogut per evitar que famílies estrangeres adoptin i incentivar així les adopcions nacionals, fins al punt que a hores d'ara ja ni s'ofereix la possibilitat des d'Espanya de començar un procés com aquest a la Xina. En el cas de les parelles homosexuals, el procés tendeix a ser encara més difícil, depenent de les lleis dels països on s'adopti. Per exemple, a l'Índia, que és el país on les parelles espanyoles adopten més criatures, aquesta pràctica està prohibida per les parelles homosexuals. Tampoc poden fer-ho al Vietnam, el segon país d'aquesta llista. Que hi hagi burocràcia és normal, s'entén la cautela de l'administració perquè estem parlant de drets dels infants. Només cal veure, si no, l'escàndol que ha destapat una investigació a França recentment que ha revelat milers d'irregularitats en adopcions durant més de 40 anys en una vintena de països. A més, hi entren diferents legislacions que no sempre posen les coses fàcils o que directament, com ara veiem, neguen els drets per motius d'orientació sexual. Avui al Món a RAC1 abordarem el debat sobre l'adopció amb Josep Maria Forner, director de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció, a qui preguntarem per totes aquestes qüestions i li demanarem que ens confirmi o ens desmenteixi els principals llocs comuns sobre aquesta pràctica. Són les 8 i 3 minuts. Benvinguts al món.
El Món a RAC1, amb Albert Sol.
Vinga, va, peu a terra, que ja és divendres sant, 7 d'abril del 2023.
I avui serà un dia de sol i de núvols prims, amb alguna gota aquesta tarda al Pirineu de Girona. Ara fa fred, però al migdia serà molt suau.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora no hi ha incidències destacables, ni tan sols les retencions habituals, tenint en compte que és festiu a tot el país. De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Aquest matí s'espera que torni a ser complicat a les carreteres per l'operació sortida de Setmana Santa. Fins ahir al vespre, Trànsit calcula que van sortir de l'àrea metropolitana de Barcelona uns 148.000 vehicles, i això, a grans trets, és una tercera part dels que es preveia que marxessin aquests dies. Avui es calcula que l'hora punta sigui al voltant de les 12 del migdia, i sobretot a l'AP7, on ahir al matí ja hi va haver retencions importants en sentit nord i a la tarda en sentit sud. La bona notícia és que no s'han de lamentar accidents mortals. Recordem que el dispositiu que ha preparat Trànsit per aquests dies estableix que els camions no poden circular per l'AP7 durant aquest matí i tampoc diumenge a la tarda i dilluns al matí. La resta de dies estan obligats a circular per la dreta i no poden avançar el tram central de l'AP7 entre La Roca i Martorell. També el tram entre Calafat i Camarles a les Terres de l'Ebre. A més de l'AP7, les altres vies on Trànsit preveu que hi pugui haver retencions importants són l'A2 a Esparreguera, la C16 entre Berga i Cercs, la C17 a Parets i Ripoll, la C32 a Sant Andreu de Llavaneres i Mataró, la C65 i la C31 a Platja d'Aro i la Nacional 340 al Vendrell. A grans trets són les principals carreteres que van cap a la Costa Brava i la Daurada i també cap al Pirineu, on aquest cap de setmana es tanca la temporada d'esquí. Sapiguem ara quina és la situació del trànsit des del Servei Català de Trànsit. Finaràque, bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments hem de dir que domina la fluïdesa al conjunt de la xarxa viària catalana. De fet, hem de destacar que ha estat una operació sortida força esglaonada. Ahir, al llarg del dijous, els conductors van avançar força la sortida i això ha fet que sigui força esglaonada. En aquests moments han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona el 57,5% dels 380.000 vehicles previstos fins avui a les 3 de la tarda. Això suposa que ja han sortit 219.000 vehicles. Hem de destacar que en la mateixa operació especial l'any passat, el divendres Sant, a la 1 del migdia és quan es va registrar el pic de retenció de més elevat, així que demanem als conductors que intentin també avui esglaonar aquesta operació sortida per tal d'evitar retencions, que al llarg de l'operació, com dèiem, s'ha acumulat sobretot a l'autopista AP7 en diversos trams, sobretot en el tram sud.
Gràcies, Fina. Continuarem pendents del que pugui passar en el Servei Català de Trànsit a totes aquestes zones i també a la Catalunya Central. L'ocupació fregarà el 90%. Ho expliquem des de Girona, amb Bàrbara Julba, des de Lleida, amb Karen Alfonso, des de la Catalunya Central, amb Marc Anturri i des de Tarragona, amb Sílvia Barbís.
De tot el litoral gironí destaca la Costa Brava Centre. Des d'ahir fins diumenge l'ocupació s'enfilarà al 95%. El bon temps ja ha portat visitants catalans, sobretot de l'àrea de Barcelona, de la resta de l'Estat i francesos. Judit Llobaró, el gerent de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre, destaca RAC1 aquestes bones xifres.
Aquests són les ocupacions ja són els que venim fent en els últims anys durant la Setmana Santa. El temps, òbviament, també ajuda, que faci bon temps també ajuda que la gent i també molta segona residència vingui fins aquí.
Com que ja no hi ha neu a la Cerdanya, es pot accedir bé als llacs de la zona i fer rutes de senderisme. El sector preveu una ocupació del 80%. Altres propostes per fer que triomfen aquests dies són banyar-se a les aigües calentes sulfuroses o visitar la farmàcia de Llívia d'origen medieval convertida en museu.
A les Terres de Lleida es preveu una ocupació del 90% durant aquest pont de Setmana Santa. Ara per ara, segons explica Juli Alegre, director del Patronat de Turisme de Lleida, el nombre de reserves està entre un 70 i un 80% a l'espera dels turistes d'última hora.
Aquí estan parlant d'un 70-80% de reserves fetes. Cada cop més el turista espera a última hora per tal de definir els seus destins.
En aquesta època de l'any són moltes les activitats que s'ofereixen com l'inici de la temporada d'esports d'aventura al riu Noguera Pallaresa, que tot i que és un any atípic per les condicions de la sequera, els turistes podran fer ràfting i altres modalitats amb normalitat.
A la Catalunya Central, el turisme rural i els càmpings rondaran el 90% d'ocupació durant tot el pont. Això sí, molts apunten que ha costat arribar a aquest bon nivell de reserves, sobretot perquè cada cop detecten més que la tendència és anar a última hora. El president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà, Oriol Banyós, ha dit a RAC1 que la Setmana Santa suposa un punt d'inflexió després d'un primer trimestre complicat per sota dels nivells habituals. Ara, però, hi ha esperança.
Al final ens encoratja saber que a maig, juny, juliol s'estan entrant força reserves i creiem que estarem dintre d'una primavera-estiu dintre del que ja seria habitual.
A Montserrat, un altre dels punts turístics per excel·lència a la zona, l'ocupació se situa per primer cop en nivells similars a abans de la pandèmia.
A la Costa Daurada i al Delta de l'Ebre, l'ocupació supera el 90% entre avui i dilluns. Un dels factors que contribueixen a aquestes bones xifres és la programació de nombrosos esdeveniments esportius per als infants que arrosseguen tota la família. Ho explica Xavier Guardià, portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona, que agrupa 150.000 places.
Una importància capdalt tot el tema esportiu, que tenen l'avantatge d'acabar des del cap de setmana passat fins al cap de setmana de després.
El Delta s'ha posat en marxa un dispositiu especial per evitar les aglomeracions d'altres anys en espais naturals.
I per cert que, coincidint amb les vacances de Setmana Santa, el govern reclama al Ministeri de Transports que torni a posar sobre la taula el debat sobre com s'han de pagar les vies ràpides. Per gestionar vies com l'AP7 o l'AP2, la Generalitat proposa implantar una vinyeta que és un sistema de pagament per ús. El conseller de Territori, Juli Fernández, defensa que aquesta és la millor opció i en declaracions a l'ACN acusa la ministra de Transport, Raquel Sánchez, de fugir d'estudi per motius electorals.
Les vies de titularitat estatal, per molt que el govern de la Generalitat decidís plantejar qualsevol tipus d'acció, sobre aquestes no podries fer. Però ara mateix crec que la ministra l'altre dia va fer un ara no toca i, per desgràcia, no toca per una qüestió de context electoral, però jo crec que toca perquè és una necessitat estructural.
I per cert, que el camió que dimecres va col·lapsar la P7 a Tarragona amagava 190 quilos de marihuana, segons explica el periòdico. A l'accident, el conductor va quedar ferit lleu i va fugir quan el van portar a l'Hospital de Santa Tecla. El vehicle de gran tonatge va volcar ocupant els tres carrils de l'autopista en sentit nord i també va provocar danys a la calçada en sentit contrari, on va topar amb altres cotxes. Els Mossos han obert una investigació per localitzar el conductor, que continua fugit, i esbrinar d'on surt la droga. I ahir al matí, un dels radars de trànsit del dispositiu de Setmana Santa va caçar un conductor que circulava gairebé a 200 km per hora per una via limitada a 90. Concretament, la Nacional 420 al seu pas per la Fatarella, la Terra Alta. Al cotxe hi anaven 4 persones, dues de les quals menors. El conductor haurà de declarar al jutjat de Gandesa per un delicte contra la seguretat viària. De tot plegat, escoltem ara el comentari que hi posa el periodista i col·laborador del Món Arracú, Pere Cullell.
Com si fos una tradició més de les festes de Setmana Santa, ja hem incorporat els col·lapses de l'AP7 dins de les activitats previstes al costat de la Mona i dels Palmons. Els llocs de l'embús són pràcticament els mateixos de sempre, de Barcelona en amunt i de Barcelona en avall. Aquesta vegada, sense camions que cremin ni massa accidents lleus per frenades imprevistes, només s'ha arribat als 12 quilòmetres de cua en el col·lapsòmetre, molt per sota dels 20 o dels 40 de l'estiu passat. Hi ha solució, hi ha qui diu que limitar la velocitat ajudaria. Hi ha qui vol fer tornar a pagar el peatge perquè ara que és de franc el trànsit ha augmentat. La millor fórmula és cara i difícil, perquè estem recollint una planificació de dècades de carreteres deficitària, creada a base de pedaços, amb autovies que van arribar tard, que no s'usen, i amb accessos que són una gimcama. I compte que tot el que se'n va torna. Després de l'operació sortida ve l'operació tornada. Es preveu habilitar carrils addicionals, restringir el pas de camions, que servirà de poc. Cues, queixes, morros i avall. I ja em vaig guardant aquesta píndola pel col·lapse de l'estiu que ve.
Gràcies, Pere. Més enllà de les carreteres, avui i demà també són dies moguts a les estacions de tren i als aeroports. Aquests dies Renfe ha intensificat la freqüència de regionals cap a les costes Brava i Daurada. Fora de Catalunya, els destins amb més demanda són Madrid i tota la costa mediterrània. El portaveu de Renfe, Antonio Carmona, explica a RAC1 que durant la Setmana Santa el servei de tren gestionat per Adif espera moure uns 900.000 viatgers.
Destinacions cap a Madrid, cap a Andalusia, cap a tot el corredor mediterrani tenen una alta ocupació, i de tornada, principalment el diumenge de tarda i tot el dia de dilluns per estudiants que tornen del seu lloc d'origen per seguir la seva vida universitària aquí a Barcelona, i la tornada també de ciutadans que hagin marxat fora de Catalunya.
Als aeroports també és dia de molta activitat. Entre avui i dilluns al Prat hi ha programats més de 3.500 vols. Avui és el dia amb més activitat, gairebé un miler d'operacions. Part del turisme que ve a passar la Setmana Santa a Barcelona i arriba amb tren o amb avió. Són sobretot famílies de la resta d'Espanya, de França o d'Itàlia. I l'hostaleria preveu omplir el 90% de les habitacions.
El perfil dels turistes que visiten Barcelona per Setmana Santa és el de famílies que passen entre 5 dies i una setmana a la ciutat. El president d'Apertur, l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, Enrique Alcántara, destaca que aquest any els turistes estan gastant més que l'any passat.
Estarem plens, estem per sobre del 90% d'ocupació, que per apartaments turístics vol dir ple, i són xifres molt similars al 2019, i veiem que tenim el mateix número de turistes, però que estan pagant més diners. Per tant, optimisme, és un bon inici de temporada.
Fins dilluns, els hotels estaran el 87% i els apartaments turístics superaran el 90% d'ocupació.
Gràcies, Pol Prats. Qui també espera fer un bon calaix durant les vacances de Setmana Santa és l'oci nocturn. La patronal FECASARM admet que bona part de les discoteques i bars musicals han apujat el preu de les entrades o de les consumicions per fer front a la inflació. També asseguren que cada vegada els costa més trobar cambrers. Ferran Morera.
És la primera Setmana Santa amb total normalitat després de la pandèmia i el sector preveu superar les xifres de facturació de l'any passat. El president de l'associació FECASARM, Joaquim Boades, admet a RAC1 que últimament han apujat el preu entre 2 i 3 euros, ja siguin a les entrades o a les consumicions.
L'increment de costos que han tingut degut a la inflació i també l'augment de productes de, diguéssim, primaris, com ara, per exemple, doncs, el gel o les fruites o les begudes, i per tant, doncs, evidentment, això ha provocat, doncs, que evidentment hagi de repercutir en el client final aquest increment de costos, que no li repercuteixes tot, sinó més o menys la meitat.
I també assegura que cada vegada els costa més trobar cambrers per servir a la barra.
El perfil de persones que treballen en aquest sector i en aquests espais, doncs, són perfil de persones d'entre 18 i 25 anys que necessiten molt aquests ingressos extraordinaris per poder tirar endavant amb les seves despeses, no? Ara, el que passa és que molts, pues, igual no volen treballar i prefereixen estar al costat de la barra i divertir-se, no?
En canvi, a diferència de l'any l'any passat tenen cobertes les places de vigilant de seguretat.
I vinculat al trànsit i a l'ocupació, hi ha un factor que influeix de forma determinant en la mobilitat durant el cap de setmana, que és el temps.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Zero canvis, eh? El temps es mantindrà plàcid tant avui com al cap de setmana i dilluns de Pasqua.
Sí, de moment no s'espera pluja els propers dies, a tot estirar alguna gota cap al Pirineu. De fet, avui a la tarda no es descarta algun plogim, bàsicament al voltant del Ripollès, però en principi poqueta cosa, i en general dia tranquil, amb sol, amb pinzellars de núvols prims i a partir del migdia amb vent que es notarà sobretot en punts de la costa. Les temperatures diurnes avui pujaran respecte a les d'ahir, entre 2 i 4 graus, per tant l'ambient serà més càlid al centre del dia, amb una pujada més acusada cap a les comarques interiors de Girona, màximes que avui es mouran entre els 19 i els 23 graus. Tot i això, ara mateix fa fred, tenim un grau sota zero a Prades, hi ha 3 graus a Vic, n'hi ha 7 a Roses, 6 a Terrassa i també a Gandesa, 5 graus a Lleida i a Girona, 10 a Tarragona i 12 a la ciutat de Barcelona. Demà baixa una mica la temperatura, torna a pujar lleugerament de cara a diumenge, i seran dies de boires matinals, amb sol, amb bandes de núvols alts i sense pluja.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Passa un minut d'un quart de nou del matí. La majoria d'espanyols estan a favor de la gestació subrogada i donen suport a Ana Obregón. Ho revela un sondeig que avui publica El Espanyol, que conclou que gairebé el 65% dels enquestats veuen amb bons ulls aquesta tècnica de reproducció assistida. Ara bé, amb matisos. El 35% defensen la gestació subrogada en tots els casos i un 30% només si és altruista. En total, sumen aquest 65% que hi està a favor. El 30% està clarament en contra de la tècnica i un 5% ha decidit no contestar. Unes dades que, segons el diari, mostren que la societat està molt polaritzada sobre aquest tema. En general, els votants d'esquerres i els més grans d'edat són els que més clarament rebutgen la gestació subrogada. L'enquesta es va fer amb una mostra de 1.800 persones i també conclou que gairebé la meitat dels participants, un 48%, creuen que Obregón hauria d'inscriure la nena com la seva neta. Un 23% creu que ho hauria de fer com la seva filla. Un dels arguments que sovint es fa servir per defensar la gestació subrogada és que l'adopció acostuma a ser un procés lent i ple de traves. Avui en parlarem al Món a RAC1 cap a quarts de 10 del matí. Ho farem amb Josep Maria Forner, director de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció. Aquí preguntarem com són aquests processos, per què de vegades s'allarguen tant, i també li demanarem que ens confirmi o ens desmenteixi tot allò que sovint es pensa sobre l'adopció. Per cert, en plana científica, investigadors xinesos han aconseguit crear estructures similars a embrions de mones fent servir cèl·lules mare i els han implantat a úters d'aquests animals. Els científics creuen que aquest avenç podria contribuir a aclarir per què algunes dones tenen avortaments espontanis. Es calcula que el 25% dels embarassos acaben en un avortament d'aquest tipus. Bàrbara Padilla.
En les tres mones, els falsos embrions creats en un laboratori han aconseguit un principi d'embaràs, però no han arribat a formar cap fetus i tota l'estructura ha desaparegut una setmana després. La investigació la publica la revista Cell Stem Cell i està liderada pel neurocientífic Zhen Liu de l'Institut de Neurociències de Xangai. S'espera que aquest estudi ajudi a entendre millor com es forma un embrió humà, tenint en compte les similituds que existeixen entre els primats i els humans. També pretén trobar les causes d'aquells avortaments que es produeixen massa d'hora i de forma espontània, i pot ser una guia a l'hora de desenvolupar òrgans i teixits sintètics per fer trasplantaments. També pot servir per conèixer l'origen d'algunes malalties.
I l'Hospital Sant Joan de Déu treballa en un assaig clínic europeu per avaluar els efectes d'un tractament pioner que permetria eliminar de forma permanent els efectes de la síndrome de l'ovari poliquístic. Aquest fàrmac posaria fi als problemes principals associats a aquesta síndrome, com per exemple les irregularitats en la regla, l'excés de pèl, l'acné o la infertilitat. Ho explica la coordinadora de l'estudi, la doctora Lourdes Ibáñez.
La regla no ve amb la normalitat que ha de venir. Al cap de quan passen 2 o 3 anys des de la primera, doncs segueixen tenint regles irregulars i això doncs s'acompanya d'una falta d'ovulació, no ovulen, i per tant una persona que no ovula té poques possibilitats de quedar-se embarassada. Per tant, és molt freqüent doncs, que consultin a clíniques d'infertilitat.
L'hospital busca una setantena de dones d'entre 12 i 24 anys amb aquesta síndrome per confirmar l'efectivitat del medicament. El tractament té una durada d'un any i es podria fer a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona o a l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona. Totes les dones interessades poden apuntar-s'hi al web spiomed4health.eu. spiomed4health.eu. Un estudi alemany alerta dels riscos del xat GPT en els judicis morals, que van més enllà de la lògica pura i dura. L'estudi el publica la prestigiosa revista científica Nature, i els investigadors van preguntar al sistema d'intel·ligència artificial si era correcte matar una persona per salvar-ne a 5. És un dilema clàssic. Ho van fer diverses vegades i cada vegada la resposta del chatbot era diferent, amb algunes respostes a favor i altres en contra. Després ho van preguntar als participants de l'estudi i a les respostes van detectar la influència del que havia dit abans el ChatGPT. Per això els investigadors proposen que la intel·ligència artificial no pugui respondre a dilemes morals. Laia Colomer.
L'experiment el van fer el desembre passat. Primer els investigadors van fer dues preguntes al ChatGPT: si és correcte sacrificar una persona per salvar-ne 5, i també què cal fer si s'ha de triar entre deixar morir 5 persones o sacrificar-ne una a canvi. Ho van preguntar diversos cops i el sistema a vegades va respondre a favor i altres en contra. I després ho van preguntar més de 700 participants de dues maneres diferents: si és correcte canviar un comboi fora de control de via perquè en lloc de 5 persones en mati una, o bé si es pot empènyer un desconegut des d'un pont cap a una via perquè aturi un comboi de matar 5 persones. Abans de contestar aquestes preguntes, els participants van llegir el que havia dit el ChatGPT i els resultats van fer palpable la influència de la intel·ligència artificial en les respostes. I encara pitjor, els investigadors de la Universitat Tècnica d'Ingolstadt avisen que els participants ho menystenien, no n'eren conscients. Per això, per una banda, proposen millorar l'educació digital de les persones per entendre millor la intel·ligència artificial, però també reprogramar aquests sistemes perquè no puguin contestar preguntes sobre judicis morals.
Aquest estudi esperona els experts a reclamar urgentment que reguli l'ús de la intel·ligència artificial. El director de l'Institut d'Investigació d'Intel·ligència Artificial del CSIC, Carles Sierra, creu que és perillós deixar que la intel·ligència artificial influeixi en les decisions humanes. En parlava el 9C de RAC1.
Si la gent comença a prendre decisions a partir d'allò que diu el sistema, això sí que pot tenir conseqüències dolentes, perquè el sistema genera frases de manera probabilista, de manera estocàstica, en funció del que ha estat entrenat. No diu coses que siguin certes.
Sierra també apunta que mundialment s'hauria d'incloure a les escoles, instituts i universitats assignatures i coneixements sobre intel·ligència artificial. De tot plegat, escoltem ara el comentari que hi posa el filòsof i col·laborador del món a RAC1, Joan Bordeus.
Imagineu un tren que va per una via on un malvat ha lligat a 5 persones. Si no feu res, moriran. Però si premeu una palanca, el tren es desviarà a una altra via on hi ha lligada una persona que moriria sola. Ara imagineu el mateix cas, però no hi ha botó. Surt dalt d'un pont que creua les vies i hi ha un home molt gros mirant-s'ho. Si l'empenyeu, ell morirà, però el tren frenarà amb l'impacte i els 5 se salvaran. Els números són els mateixos, però s'ha estudiat que molta més gent premeria el botó que no pas empenyaria l'home gros. O sigui que ja fa molt de temps que sabem que l'ètica no és una ciència exacta i s'hi barregen tots els biaixos, circumstàncies, poders i febleses de les persones. Ara la intel·ligència artificial s'afegeix a la nostra caixa d'eines per pensar i actuar. I amb aquest estudi alemany descobrim que un primer problema és que li donem molta autoritat, fins i tot inconscientment. És un cas que recorda el dels llibres religiosos, que durant mil·lennis i encara avui han estat una font d'inspiració per prendre decisions morals. Però és millor inspirar-se en un llibre de Kant, en la Bíblia o en el ChatGPT? Fins a quin punt i en quines situacions? Són preguntes típicament filosòfiques, que vol dir que cap intel·ligència artificial les podrà resoldre per nosaltres satisfactòriament.
Per cert, que avui llegim a La Vanguardia que l'Ajuntament de Barcelona instal·larà 17 càmeres de seguretat al Passeig de Gràcia a finals d'aquest estiu. Estaran a banda i banda del passeig, des de Ronda Sant Pere fins al carrer Provença, i tenen per objectiu reduir els robatoris i furts en aquest punt de la ciutat. Es tracta d'aparells intel·ligents de molta alta resolució, compten amb reconeixement facial i poden classificar els ciutadans per gènere, edat, ulleres, motxilles, bosses i fins i tot per la roba. També poden llegir matrícules de cotxe i aquesta informació es compararà a temps real amb la base de dades de la policia per tal de detectar a l'instant si hi ha coincidències i actuar. Tot plegat costarà uns 200.000 euros. I els experts en ciberseguretat fan una crida a no descarregar-se la informació que publiquin els pirates informàtics responsables del ciberatac de l'Hospital Clínic. Això després que ahir, recordem, amenacessin de filtrar noves dades molt més sensibles que les que han publicat fins ara. L'expert i pèrit informàtic Bruno Pérez Juncà explicava al món a RAC1 que els fitxers poden incorporar programari maliciós per infectar els aparells de qui se'ls descarregui, i també advertia que utilitzar les dades és il·legal.
problema que tens és aquesta gent que potser volen aquest punt d'audiència, que aquí se la jugaran, però tinc claríssim que aquestes dades no es poden publicar, vegis el que vegis, és que justament no. En aquí s'enfrontaran amb les lleis d'aquí, amb les lleis nostres, i aquí hi ha una llei que diu revelació de secrets, i això és totalment una revelació de secrets.
Des de l'Agència de Ciberseguretat creuen que és esperable que els hackers amenacin a publicar més dades i que ho acabin fent, perquè ni el Clínic ni el govern pensen pagar el rescat que demanen. A TV3, el seu director, Tomàs Roy, assegurava que, tot i el xantatge, els Mossos els continuaran perseguint.
Desconeixem què és el que pot aparèixer. El que sí que li puc dir, i ho estan fent, és la bona feina que està fent la policia i el cos de Mossos en perseguir aquests criminals, en judicialitzar-ho, i en tot moment estan actuant per treure'ls les capacitats que puguin tenir de publicar aquesta informació. És a dir, no oblidem que són criminals.
De fet, l'amenaça dels ciberdelinqüents arribava només dos dies després que els Mossos bloquegessin la seva pàgina web a l'internet fosc. Asseguren que publicaran dades de pacients amb malalties infeccioses i de l'ús de medicaments experimentals en persones grans. 8:25, Oriol Junqueras carrega amb duresa contra el PSC. El president d'Esquerra, en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, assegura que els socialistes són una catàstrofe gestionant i que prioritzen l'interès partidista a l'interès general. Junqueras posa com a exemple el funcionament de Rodalies i l'actitud del PSC de respecte a la crisi de la sequera. Sobre Renfe, el president d'Esquerra fa aquest diagnòstic.
És una gestió catastròfica. L'única cosa que depèn del Partit Socialista és la cosa que va més malament de Catalunya. No hi ha res que vagi tan malament a Catalunya com la Renfe. I, o casualitat, o no, ja li avanço que no és casualitat, el responsable de la gestió de Rodalies i de la Renfe és el Partit Socialista, la ministra del Partit Socialista de Catalunya. El millor que li pot passar a Catalunya és que el Partit Socialista tingui poques responsabilitats.
Per això Junqueras anuncia que Esquerra impulsarà la reprovació de la ministra de Transport, Raquel Sánchez.
Algú ha d'assumir la responsabilitat política. No pot ser que ningú n'assumeixi la responsabilitat, que els màxims responsables l'únic que facin és rentar-se les mans cada dia. No pot ser. Ponç Pilat se les va rentar una vegada, no cada dia.
Pel que fa al fracàs de la cimera per lluitar contra la sequera, el líder d'Esquerra també en responsabilitza el PSC, a qui acusa d'actuar per exclusivament interès partidista.
Quan un partit decideix actuar de tal manera que per ell és més important intentar desgastar el govern de Catalunya que no pas lluitar contra la sequera, demostra la seva irresponsabilitat i demostra el seu egoisme. Ja sabem que hi ha partits polítics que decideixen actuar en funció dels interessos d'alguns dels seus dirigents. I el Partit Socialista en això doncs n'és la màxima expressió.
Per cert, que encara sobre sequera, 15 dies després que comencés el dispositiu al pantà de Sau, a Osona, l'Agència Catalana de l'Aigua ha retirat prop de 2,5 tones de peixos. L'objectiu de l'operació és pescar-los per preservar la qualitat de l'aigua i desembassar-la després fins a Susqueda. Segons l'ACA, tots els exemplars que han capturat, uns 4.000, són espècies invasores com silurs, rutils, carpins, alburns o sandres. La previsió de l'Agència Catalana de l'Aigua era recollir 1 tona de peixos cada dia, però durant els primers dies del dispositiu les tasques van consistir a comprovar el funcionament del vaixell i les xarxes de pesca. Més coses, Esquerra i Bildu plantegen reformar la llei del només sí és sí amb esmenes que protegeixin el consentiment. A més, els dos socis de Pedro Sánchez aposten per retirar del text les al·lusions a la violència i a la intimidació que hi volen incloure els socialistes. Esquerra i Bildu han presentat les esmenes de forma conjunta, fent costat a la tesi que defensa el ministeri d'Irene Montero. L'enduriment de pena sense afectar el consentiment obre la porta que Unides Podem s'assumi també a aquesta reforma. El Congrés va aprovar a principis de març la reforma de la llei de la proposta del PSOE amb el rebuig dels socis de coalició d'Unides Podem. I Esquerra i la CUP registraran en els pròxims dies una reforma exprés del reglament del Parlament per frenar Vox. Ho explica avui el periòdico. El text proposa que el Codi de Conducta del Parlament prohibeixi explícitament els discursos d'odi o intolerants i que es puguin sancionar. Segons fonts de la CUP, que cita el diari, aquest canvi donaria més eines a la presidència del Parlament per expulsar diputats i també podria afectar mocions o propostes de resolució que pugui fer Vox. Més enllà d'intentar frenar el discurs de l'extrema dreta, la proposició de llei també vol introduir el vot telemàtic i ampliar els supòsits per al vot delegat. Això podria regularitzar la situació de l'exconseller de Cultura Lluís Puig, que és a Brussel·les des del 2017. L'any passat, el Tribunal Constitucional va acordar deixar sense efecte l'acord de la mesa del Parlament que li permetia delegar el seu vot. Esquerra i la CUP treballen amb la idea que la reforma del reglament del Parlament s'aprovi per la via ràpida. I mentrestant, creix la pressió al Parlament per destituir Laura Borràs com a presidenta de la cambra. Després de la sentència que la condemna a 4 anys i mig de presó i 13 d'inhabilitació per prevaricació i falsedat documental, tots els partits, excepte Junts, li demanen que s'aparti. Pere Aragonès exigia en una entrevista a EFE que deixi de fer servir la institució com a defensa. Insisteix que la causa no té res a veure amb la persecució política a l'independentisme.
Lo que nadie debería hacer es utilizar una institución como es el Parlament de Catalunya y la presidencia del Parlament de Catalunya para una estrategia de defensa que puede ser legítima, pero que en todo caso es personal, no institucional. Y por lo tanto no tiene ningún sentido dejar vacante por razón de una estrategia de defensa.
Des del PSC apunten que Borràs hauria de fer gala del seu patriotisme apartant-se del Parlament per evitar embrutar la imatge de la cambra, i des de la CUP lamenten l'espectacle mediàtic en què s'ha convertit el cas que perjudica l'independentisme. Aquesta setmana els Comuns, Ciutadans, el PP i Vox també han demanat a la presidenta suspesa que deixi pas. Fins i tot alguns sectors de Junts creuen que la situació de Borràs no es pot equiparar a la dels líders independentistes represaliats. I atenció al que explica Fran Hervías, recordem qui va ser secretari d'Organització de Ciutadans, al diari Ara. Hervías diu ras i curt que vol que el partit desaparegui pel bé d'Espanya i espera que no aconsegueixin cap diputat ni al Parlament ni al Congrés. L'exsecretari d'Organització del Partit Taronja també carrega de valent contra Inés Arrimadas. L'acusa de fer un gir ideològic i apropar-se a Pedro Sánchez i Pablo Iglesias. Fins i tot revela que la direcció de la formació la va veure d'obligar a sortir públicament a treure llaços grocs perquè diu que ella no volia. I no només això, també assegura que Arrimadas es va negar a anar a la manifestació de la plaça Colón a Madrid. És més, diu que aquell dia Arrimadas, curiosament, va perdre l'avió i l'AVE. Segons Hervías, l'actual líder del partit al Congrés, creia que tot plegat només servia per provocar l'independentisme i que no beneficiava gens Ciutadans. I precisament avui llegim el Confidencial que Ciutadans podria abandonar la seva seu de Madrid perquè no té diners. Aquest any preveuen ingressar gairebé 3 milions d'euros menys que el 2022, que són uns prop de 5 milions en total. Pràcticament tota aquesta suma la gastarien els propers mesos i tindrien només 3.000 euros de benefici. Per això la nova direcció ha advertit que s'hauran d'apretar el cinturó. I encara en plana electoral, els partits preveuen que el vot exterior es multipliqui per 5 aquest any, tant a les autonòmiques del maig com a les eleccions al Congrés previstes per finals d'any, fins a arribar això als 3,3 milions de votants. El motiu d'aquest augment és que votar des de l'estranger serà molt més fàcil que abans. Fins ara, els ciutadans que viuen fora de l'Estat havien de sol·licitar el vot, rebre les paperetes i superar un autèntic laberint burocràtic. Això feia que molts cops les paperetes arribessin fora de termini, que la participació fos molt reduïda i només arribés prop del 5%. Ara s'espera, doncs, que es dispari fins al 30% perquè els tràmits s'hauran, com dèiem, simplificat. De fet, les autonòmiques que es faran al maig en 12 comunitats i les espanyoles del desembre seran les primeres eleccions sense tantes traves burocràtiques pel vot exterior. Passen 2 minuts de 2:15 del matí, gairebé 5.000 beneficiaris de l'ingrés mínim vital l'han hagut de tornar, ho explica avui Infolibre. El motiu és que la Seguretat Social els va concedir l'ajuda d'ofici, però després va creuar les dades dels expedients amb les de l'Agència Tributària i va veure que superaven els límits de renda establerts. És per això que aquestes famílies ja no cobraran més l'ingrés i no només això, han hagut de tornar les quantitats cobrades indegudament. En alguns casos, aquestes famílies han desembutxacat entre 10.000 i 15.000 euros per retornar-los a l'administració. Per cert, que si teniu dubtes o preguntes sobre la declaració de la renda d'enguany, que comença dimarts que ve, aquesta és la vostra ràdio i aquest és el vostre programa. Dilluns, un dia abans, obrirem el consultori de la renda que fem habitualment. Per tant, aquests dies ja ens podeu enviar una nota de veu breu al WhatsApp del programa, al 669-10-10-10, ens dieu el vostre nom i ens expliqueu quin dubte teniu. I dilluns us els respondrà David Bartrina, que és membre de la Comissió Fiscal del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya. I d'aquí a poc menys de mitja hora, a les 9 del matí, obrirà la capella ardent de l'exministre i expresident del PP català, Josep Piqué, al tanatori de l'M30 de Madrid. Piqué va morir ahir, als 68 anys, a l'Hospital 12 d'Octubre, a la capital espanyola. Feia mesos que estava delicat de salut. Durant la seva carrera política va ocupar diverses carteres a la Moncloa en els governs de José María Aznar. Un cop fora de la política i després de passar per diverses empreses, com ara Vueling, Alberto Núñez Feijóo va fitxar per l'equip econòmic de la nova fundació del Partit Popular. Precisament Feijóo destaca avui en una carta oberta a diversos mitjans, entre ells La Vanguardia, la professionalitat i capacitat de teixir ponts entre diverses sensibilitats que tenia Piqué. També a La Vanguardia, l'editor Javier Godó escriu un article en què glosa la figura de l'exministre i destaca que Piqué era un home brillant i que amb ell es podia parlar de qualsevol cosa. Per això, per la seva visió d'estat, modernitzadora i compromesa, i pel seu pactisme de soca-rel, diu, considera que la seva mort representa una pèrdua irreparable. L'expresident espanyol, José María Aznar, agraeix des de les xarxes la feina lleial i brillant, diu, que van compartir a la Moncloa. I des del PP català, Alejandro Fernández recordava ahir aquí al Món RAC1 la facilitat que tenia per fer-se escoltar.
Va ser un home amb moltíssimes dimensions, va ser un empresari d'èxit, va ser un gran ministre d'Afers Exteriors, va ser un gran portaveu del govern, perquè una altra de les qualitats que ell tenia era una capacitat pedagògica a l'hora d'explicar les coses extraordinària. I per tant jo crec que quedarà en el record doncs, aquesta capacitat extraordinària, una intel·ligència molt, molt potent.
Més enllà de les files del PP, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, també destacava a Twitter el caràcter dialogant de Josep Piqué i missatge semblant al que també llançava el ministre de Cultura, Miquel Iceta.
Era una persona de diálogo, era una persona que buscava acuerdos y tendía puentes y la verdad es que le echaremos de menos y también en su faceta de empresario.
Des del món econòmic, l'expresident del Cercle d'Economia, Carles Tusquets, també recordava ahir al Món RAC1 l'etapa de Piqué al capdavant de l'organització.
Sí, és una persona difícil de catalogar perquè és extraordinari amb el seu pensament, amb les seves decisions, amb la seva capacitat intel·lectual, amb tots els àmbits, amb el seu coneixement ampli, no improvisava, sí, ho preparava molt bé. Una persona que notarem en falta segurament.
Piqué era doctor en Ciències Econòmiques, llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona. De jove va militar en l'antifranquisme i en partits d'esquerres com el SUC. Després va treballar a l'administració catalana com a director general d'Indústria amb Convergència i Unió al Govern i més tard va fer el salt a la política espanyola en una trajectòria professional que el va portar també a ocupar nombrosos càrrecs en el món polític i empresarial i també com a conseller assessor de La Vanguardia i del grup Godó. Repassem la seva trajectòria amb el Roger Perciba.
De jove, Josep Piqué va militar al PSUC i va ser membre de Bandera Roja de tendència maoista. Amb el pas dels anys, i ja amb Jordi Pujol de president de la Generalitat, va ser director general d'Indústria del govern català. Al món de l'empresa va presidir grans companyies del sector químic i amb el primer govern d'Aznar, el 1996, va ocupar les carteres d'Indústria i de ministre portaveu. A la segona legislatura del PP va ocupar els ministeris d'Exteriors i de Ciència i Tecnologia. Apassionat de la política internacional, fa un any comentava la guerra ucraïna i el futur de Putin al programa Versió RAC1.
Passi el que passi, i no crec que estiguem parlant de dies, sinó com a mínim de setmanes i potser de mesos, el resultat final per Putin és absolutament catastròfic.
Entre 2002 i 2007 va presidir el PP de Catalunya. Va dimitir per les diferències amb la direcció del Partit Popular de l'època de Rajoy per com ja no ho afrontava la situació política catalana. Va ser president de Vueling i vicepresident de la constructora Oakela. Josep Piqué va fer la seva última aparició pública el passat 17 de març a Madrid durant la presentació de la nova fundació del Partit Popular, de la qual n'era membre.
8:37, l'exprimer ministre d'Itàlia, Silvio Berlusconi, rep tractament per una leucèmia. El líder de Forza Italia, de 86 anys, continua ingressat a la unitat de cures intensives d'un hospital de Milà i ha començat a rebre les primeres sessions de quimioteràpia. Inicialment va ingressar per una infecció pulmonar que els metges diuen que és derivada de la leucèmia crònica. I encara a Itàlia, la primera ministra, Giorgia Meloni, li preuen les crítiques per proposar una multa de fins a 100.000 euros les empreses, universitats i funcionaris públics que utilitzin anglicismes a Itàlia. Diuen que és per protegir l'italià, que està en perill i que pot desaparèixer progressivament. La idea és d'un grup de 23 diputats, molts d'ells propers a la primera ministra, que defensen que des de l'any 2000 i fins avui l'ús dels anglicismes ha augmentat un 773% i recorden que el diccionari Treccani, el de referència a Itàlia, inclou ja 9.000 paraules angleses. Un altre dels motius d'aquesta mesura que plantegen és l'anomenada Brexit-fòbia. Consideren que és molt greu utilitzar paraules d'un país que ha volgut marxar de la Unió Europea. I 3 anys després de l'esclat de la pandèmia, Portugal ha decidit que la mascareta deixi de ser obligatòria als hospitals i a les residències de gent gran. A partir d'ara, només serà una recomanació, sobretot si l'espai és tancat i si hi ha persones vulnerables o amb malalties cròniques. Des que va començar la pandèmia, al març del 2020, a Portugal hi ha hagut 5 milions i mig de casos de Covid-19 i han mort 26.500 persones per aquesta malaltia. Mentrestant, un nou estudi sobre el coronavirus demostra ara que sí, que el Covid es transmet a través de les mans i de les superfícies. Primer havíem d'anar amb guants a tot arreu, després resulta que no calia, que era una falsa alarma, i ara es veu que sí. Que sí que calia. Ho diu un grup de científics de l'Imperial College de Londres que, en col·laboració amb l'Agència de Seguretat en la Salut del Regne Unit i la Universitat d'Oxford, han verificat que si el virus està a mans i superfícies, es multipliquen les possibilitats de contreure'l. Concretament, el doble si està a les mans i 4 vegades més si es troba en una superfície. L'estudi es va fer al març del 2021 amb 400 persones que vivien a la mateixa casa i el text no descarta que el Covid es pugui transmetre igualment per aire. I un grup de científics catalans ha desenvolupat un mètode per diagnosticar el càncer en temps rècord, unes 3 hores. Es fa mitjançant una prova no invasiva que, a més, tan sols té un cost de 50 euros. Aquest mètode permet detectar si hi ha hagut alteracions de l'ARN d'una persona, l'àcid ribonucleic de transferència, i això dona molta informació sobre les malalties que pot tenir. Per exemple, un tumor. Aquesta tecnologia, creada per investigadors del Centre de Regulació Genòmica de Barcelona, encara està en fase de desenvolupament, però creuen que aviat es podria començar a aplicar a les consultes. A més, les màquines que es necessiten són fàcils de transportar i es podrien utilitzar fora dels hospitals. Tot plegat ho publica la revista Nature Biotechnology. Falten 20 minuts per arribar a les 9, anem a la publicitat i de seguida us expliquem les novetats sobre el finançament de l'Espai Barça.
Si tens un projecte d'economia social i solidària i estàs buscant finançament, l'Ajuntament de Barcelona ja ha obert la convocatòria de subvencions. Enfortim el teu projecte amb subvencions de fins al 80%. Ja pots consultar les bases a barcelona.cat/subvencions-ESS. Ajuntament de Barcelona.
Lleig, molt lleig.
No t'agrada el preu de la llum? No en compris més. Passa't a l'autoconsum. Diguem prou. Ara és el moment. Amb els preus actuals ja no cal ser ecologista. Economistes, benvinguts. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Si has decidit gaudir de la Setmana Santa a casa, fes una escapada a la Roca Village. Del 30 de març al 10 d'abril, troba els teus essencials d'estiu amb descomptes addicionals sobre el preu del Village amb marques com Iro Paris, Karl Lagerfeld, The Couples o Sunglass Hut. T'esperem de dilluns a diumenge i també els festius a la Roca Village per viure una experiència de shopping única.
Un híbrid. No, un elèctric. No, un de gasolina.
Carinyo, desperta't.
Què? M'estic tornant boig per comprar-me el cotxe.
Doncs vés-te'n a Kia, perquè hi tenen tot tipus de models perquè trobis el que se t'adapta més bé.
Si no n'hi ha un concessionari Kia, és que no existeix. Vine a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia, descobreix el que t'inspira.
Poder fer fins a 56 quilòmetres més per dipòsit és una gran notícia, veritat? Reposta carburants BP Ultimate amb tecnologia Active i... Si has de passejar en el cotxe el teu bebè a les 2 del matí, pensaràs en les hores que falten per anar al treball i no en el carburant. El benefici s'aconsegueix amb el temps i pot variar per diferents factors. Més informació a bp.com.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo i trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca 93-737-6280.
Bon dia. En el sorteig del midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
27 de novembre de 1923.
I el número de la sort, el...
2.
Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Falten 2 minuts per 3:45 del matí. El president del Barça, Joan Laporta, ha enviat una carta a la UEFA i a la FIFA per defensar-se pel cas Enríquez Negreira. Segons ha avançat Catalunya Ràdio, Laporta ha demanat als màxims organismes del futbol europeu i mundial que evitin prejutjar el Barça i que no facin cap declaració pública abans que el club hagi pogut defensar-se. Recordem que fa uns dies la UEFA va obrir una investigació per aquest cas que en el pitjor dels escenaris podria acabar amb el Barça expulsat de la Champions per una temporada. Això, de retruc, va provocar un mar de dubtes als inversors que han de posar els diners per la reforma del Camp Nou. Però ja està. El club diu que els ha convençut i va tancar ahir, finalment, l'acord pel finançament de l'Espai Barça. Des de la Junta n'estan satisfets perquè han aconseguit els 1.500 milions d'euros que costarà i tot plegat amb un interès per sota del 6%. És el que volia la Junta i ho considera un èxit tenint en compte la crisi pel cas Negreira i també per la situació econòmica mundial. En té més detalls la Marta Ramon.
El finançament dels 1.500 milions d'euros de l'Espai Barça estava molt encarat la setmana passada, però es va acabar de tancar dimarts. L'acord que vehiculen amb un grup d'inversors a través de bons Goldman Sachs i JP Morgan s'ha definit en tres trams. L'interès serà finalment del 5,5%, encara que el club obre la possibilitat de refinançar-lo a partir del cinquè any, ja amb l'estadi reformat en marxa. La inquietud pel cas Negreira i les seves conseqüències ha provocat que s'anés dilatant la concreció de l'acord, amb preguntes al president incloses per part dels inversors, fins al punt que, tal com en reconeixen fons de la negociació, el club ha exposat un pla alternatiu en cas de quedar fora de les competicions UEFA per compensar els ingressos que es perdrien. S'organitzarien partits en gires per altres països per fer caixa. D'altra banda, el cas Negreira també està tenint pes en l'anunci de l'acord, que de moment queda en suspens, com a mínim ens diuen fins la setmana que ve. Els inversors han de donar el seu vistiplau per fer-lo públic i el moment reputacional de l'entitat no ajuda a agilitzar-lo. Tampoc està prevista cap compareixença del club per explicar l'acord.
Mentre el Barça té la llum verda dels inversors per tirar endavant les obres del Camp Nou, el club i l'Ajuntament ja treballen en diferents fronts per adequar Montjuïc i que estigui a punt per l'equip perquè l'equip hi pugui jugar la temporada que ve. Un dels principals fronts ara mateix és la gespa. N'ha parlat a RAC1 el regidor d'Esports de l'Ajuntament, David Escuder.
Aquí el que s'ha fet ja, si no vaig errat, és tot el tema del drenatge, del rec, com et deia abans, i aquesta és la gespa que es fa provisional, també perquè ve tota aquesta època, com deia, de concerts, fins que ja s'instal·li la que serà definitiva per la propera temporada.
Escuder també ha confirmat que el Barça només jugarà un any a Montjuïc. I per cert que mentre el Camp Nou està en obres, podria tornar a aparèixer el videojoc FIFA. Després de 6 anys, el club acaba aquesta temporada el seu patrocini amb Konami i no el renovarà. Tornarà a sortir i a aparèixer el joc DA Sports, el popular joc DA Sports, que a més aquest any canviarà de nom. Ja no es dirà FIFA, es dirà EA Sports FC 24. Tot plegat a 3 dies del Barça-Girona de dilluns, un partit que tancarà la jornada 28 de Lliga i pel qual el Barça ja sap a hores d'ara que no recuperarà cap dels lesionats, ni Dembélé, ni Pedri, ni Christensen, ni De Jong. Un partit en què els de Xavi Hernández volen passar pàgina de la desfeta a la Copa del Rei contra el Madrid, que avui, l'endemà del 0-4, encara porta cua als diaris, n'informa Oriol Jové.
Santi Nolla escriu a Mundo Deportivo que el Madrid va donar la sensació d'haver preparat millor el partit que no pas el Barça i diu que encara costa d'entendre que el tiqui-taca s'ha acabat, que els blaugranes són líders destacats a la Lliga, però que porten 2 anys dolents a Europa perquè s'han d'anar adaptant i utilitzar altres eines. Al País, Ramon Besa diu que el Barça encara juga com pot més que no pas com vol o com voldria, a diferència d'un Madrid que actua a la carta i conclou el 0-4 ha acabat amb l'eufòria i ha activat el pla Messi. Una línia que recull Paco Cabezas al Mundo. Mentre Messi espera impacient a París per saber si els cants de reconciliació de Laporta van més enllà del partit d'homenatge, diu Mateu Alemany i Jordi Cruyff hauran de tapar altres forats a la plantilla, sobretot tenint en compte les lesions.
I a tot això continua la polèmica per l'horari del Barça Atlètic de Madrid, que la Lliga ha programat pel dia de Sant Jordi a 4:45 de la tarda. L'última a pronunciar-se ha estat el torneig de tennis Barcelona Open Banc Sabadell Trofeu Comte de Godó. El dia de Sant Jordi s'ha de jugar també la final d'aquest torneig, que està programada per 3:45, 3 quarts d'hora abans del Barça Atlètic de Madrid. I, segons l'organització del torneig, són 2 esdeveniments esportius d'interès general que jugarien en un mateix horari. Per això ja han demanat formalment al Consell Superior d'Esports que canviïn l'horari del futbol. 8:47, els Estats Units investiguen la filtració de documents classificats de la guerra d'Ucraïna a les xarxes socials. Ho explica el New York Times, que diu que el Pentàgon està intentant eliminar de Twitter i Telegram aquesta informació. En concret, els documents expliquen els plans dels Estats Units i de l'OTAN per reforçar Ucraïna i donen detalls sobre les futures entregues d'armes o sobre l'equipament, l'entrenament i l'estat de les tropes ucraïneses. Funcionaris del govern dels Estats Units han assegurat al diari que estan treballant per retirar aquest contingut de les plataformes, però que encara no ho han aconseguit. Mentrestant, Europa reclama a la Xina que intervingui per fer seure Vladimir Putin a la taula de negociació amb Ucraïna. El president francès Emmanuel Macron s'ha reunit a Pequín amb el president xinès Xi Jinping i li ha demanat obertament que actuï i que faci de mediador per acabar la guerra.
L'agressió russa a Ucraïna va ser un cop a l'estabilitat, va posar fi a dècades de pau a Europa, i sé que puc comptar amb vosaltres pels dos principis que acabo de mencionar, fer que Rússia torni a entrar en raó i que tothom s'assegui a la taula de negociacions.
I mentre Macron és a la Xina, a França hi va tornar a haver una jornada de vaga general contra la polèmica reforma de les pensions que eleva l'edat de jubilació fins als 64 anys. Els sindicats calculen que es van mobilitzar més de 500.000 de manifestants pel cap baix. Algunes manifestacions van acabar amb aldarulls i desenes de detinguts, sobretot a París, on la policia va detenir una vintena de persones. De fet, els manifestants van calar foc al restaurant preferit de Macron, la Rotonde, on van celebrar la victòria electoral el 2017. A Nantes, la manifestació va reunir 15.000 persones, 50.000 segons els sindicats, i també s'hi van detenir una vintena de persones pels aldarulls. En canvi, a altres punts de França, com Lió o Bordeus, les forces de seguretat van fer servir gasos lacrimògens per dispersar els manifestants. I el sector del taxi reclama al govern i a l'aeroport del Prat que posi fil a l'agulla amb els conductors sense llicència. Asseguren que estan farts que aquests xofers els prenguin els clients. Per això amenacen amb mobilitzacions després de Setmana Santa si no s'anuncien mesures aviat. Ho ha dit a RAC1, portaveu del sindicat Elite Taxi, Tito Álvarez.
Esto tendría que ser un delito leve, tendría que estar en el Código Penal y AENA tendría que poner aquí más indicaciones. Una megafonía que advierta que los taxis legales son amarillos y negros, que no le hagan caso al primero que le ofrezca taxi. Bueno, nosotros a partir del martes vamos a empezar a pisar el acelerador, porque ni nos ha contestado el conseller, ni nos ha contestado la directora de l'aeropuerto, y nadie nos dice nada.
Fins llavors, un grup de taxistes continuarà recorrent la terminal 1 i 2 de l'aeroport per intentar fer-los fora. I quan falten 10 minuts per les 9 del matí, algunes informacions breus, com ara que el jutge envia a la presó una dona acusada de l'assassinat del seu marit de 84 anys. El crim va tenir lloc dilluns a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat. Els Mossos d'Esquadra estaven investigant el cas des de dimarts i van rebre l'avís a primera hora del matí. Quan va arribar a la casa es van trobar l'home mort amb signes de violència. La víctima era la parella de la dona i s'estaven separant. A la Jonquera, un dromedari i uns quants bous van provocar un accident a la Nacional 2. Els animals es van escapar dimecres a la nit d'un centre d'aventura del Pertús, a la Catalunya Nord, i en l'accident hi havia implicats dos cotxes que es van trobar de sobte amb les bèsties. Els ocupants dels vehicles van sortir il·lesos. I els Mossos han detingut un noi de 21 anys a Sant Feliu de Guíxols per maltractar el seu gos. L'arrestat hauria llançat el cadell des d'un quart pis i una veïna se'l va trobar al carrer i va trucar a la policia. El gos està bé en una casa d'acollida on es recupera d'una fractura al maluc i a la pota. El detingut està en llibertat amb càrrecs. I atenció a aquesta notícia. A Menorca es consumien drogues al·lucinògenes i estimulants fa 3.000 anys, a l'edat de bronze. Ho revela un estudi de Nature a la cova d'Escàrritx. Han trobat evidències en cabells que estaven guardats en una cambra que s'utilitzava pels funerals. Els investigadors de la Universitat de Valladolid hi van detectar 3 plantes al·lucinògenes. Fins ara, l'ús de drogues a la prehistòria només s'havia detectat en proves indirectes, com ara en recipients on s'havien preparat o dibuixades en representacions artístiques. I atenció també als fans de Gris i als nostàlgics de Mena, perquè avui s'estrena la sèrie The Rise of the Pink Ladies.
Good morning, boys and girls.
Es podrà veure Sky Showtime i és una prequela de la famosa pel·lícula protagonitzada per Olivia Newton, John i John Travolta. Està ambientada el 1954, just 4 anys abans de Gris, i explica la història de l'origen de la banda de noies conegudes com a Pink Ladies. A veure què li ha semblat a la periodista del diari Ara i crítica de sèries del món a RAC1, Alejandra Palés.
Qui no ha intentat algun cop a la seva vida ser el Denny o la Sandy de Gris? La pel·lícula és un dels musicals més icònics que hi ha, tot i que vist ara podem dir que no ha envellit especialment bé. Actualment ens costa acceptar que l'heroïna d'una història canviï la seva manera de ser o de vestir per un noi. Això és precisament el que intenta corregir l'spin-off en forma de sèrie que s'estrena a Sky Showtime. The Rise of the Pink Ladies s'ambienta 4 anys abans dels fets de la pel·lícula i explica l'origen del grup de noies que vestien aquella característica jaqueta rosa. És, per tant, una història de sororitat. Més enllà d'algunes picades d'ullet, aquest nou Gris vol ser un producte amb veu pròpia que no visqui només del factor de la nostàlgia. El primer número musical deixa clar que s'han gastat un bon grapat de diners per fer una producció que pugui convèncer els fans del gènere. La inversió ha sortit més que bé. És una bona sèrie musical, amb números coreogràfics espectacular i algunes molt bones cançons. Això sí, pel que fa a la trama, no hi ha un gran risc. És una sèrie d'adolescents amb discurs feminista i de defensa de les minories. Dos elements que semblen imprescindibles en la ficció actual.
I encara més estrenes, perquè Disney Plus estrena Pequeñas Cosas Hermosas.
My life is a mess. My husband kicked me out a few days ago.
Basada en l'exitosa col·lecció de llibres de Cheryl Strayed, la sèrie explica la història d'una periodista amb una vida caòtica que accepta una feina com a columnista de consells. La creadora de l'aplaudida en Orthodox també torna a Netflix amb Transatlantico.
How goes your American Rescue Committee? American Emergency Rescue Committee.
En aquest cas, l'acció se situa a França a la dècada dels 40 del segle passat, en guerra, en plena guerra mundial. Allà, una periodista americana formarà part d'una xarxa clandestina que ajudarà a fugir artistes i refugiats de la França ocupada pels alemanys. També a Netflix estrena el thriller periodístic Hasta ahora todo va bien. I a partir d'avui també es pot veure a Apple TV la docu-sèrie El Mundo contra Boris Becker.
It starts from the beginning. Nobody told me to win Wimbledon 17. I just did it.
Els oscaritzats Oscar Alex Gibney i John Batzek dirigeixen aquest documental que mostra les llums i ombres d'aquesta llegenda dels tennis. El documental mostra des del primer triomf de Becker a Wimbledon amb només 17 anys fins als seus problemes amb la justícia per frau fiscal. Tot plegat, per cert que la pel·lícula Super Mario ha batut rècords de taquilla. Es va estrenar aquest dimecres i la van anar a veure 500.000 persones a tot l'estat. És la xifra més alta en tot el que portem de 2023. La pel·lícula també ha resat a nivell mundial i esperen ingressar 200 milions de dòlars en 5 dies. I tot plegat el dia que cap a quarts d'11 saludarem Jordi Évole. Amb ell parlarem de Amén Francisco Responde.
Are you associated with any of the art?
Yes.
El documental que ha elaborat amb el Papa Francesc ha accedit a sotmetre's a les preguntes de 10 joves d'arreu del món i li preguntarem com s'ho ha fet per aconseguir-ho, si li ha costat molt i si hi havia temes vetats. Li preguntarem, com dèiem, cap a quarts d'11. I quan falten 5 minuts per les 9, avui es publica el nou disc d'Eli Golding, Higher Than Heaven. És el cinquè disc de la britànica i el primer que publica en 3 anys. Un disc que neix com a resposta a la pandèmia perquè la cantant explica que volia portar llum després de 2 anys marcats per la foscor. El treball conté 16 temes nous, entre ells aquest By the End of the Night que escoltem de fons. Golding el presentarà en una gira europea que arrencarà a l'octubre a Dublín. Qui també ha tret cançó aquesta matinada és Drake. I need someone to be patient with me. Someone to get money when I take it from me. Es diu Search and Rescue i ha anunciat que la publicaria tot just 2 hores abans que estigués disponible a les plataformes. Durant la cançó se sent també parlar Kim Kardashian de la relació amb el seu exmarit Kanye West. I avui el Festival Castell de Peralada celebra la Pasqua amb dues propostes artístiques a l'Església del Carme. La primera és l'oratori La Judita d'Escarlati, que es farà a les 7 de la tarda, i a la segona és l'ofici de Tenebres de Divendres Sant, que es farà a les 11 de la nit i anirà a càrrec de la formació polifònica Cantoria. Les dues cites formen part de l'edició de Pasqua del festival que va engegar ahir amb la voluntat de desestacionalitzar la programació cultural al castell. I no deixem de parlar de música, perquè avui fa 50 anys d'aquest moment. El 7 de maig del 1973, el grup Mocedades feia història al Festival Europeu amb l'actuació d'aquest Eres tu. El tema, escrit per Juan Carlos Calderón, s'ha convertit en un dels més recordats d'Eurovisió, malgrat que no va guanyar i es va quedar a només 4 punts de la luxemburguesa Anne-Marie David. La cantant de Mocedades, Amaia Uranga, recordava dimecres al Món RAC1 la pressió que van sentir abans de pujar a l'escenari.
Sí, lo recuerdo, pero lo recuerdo de una forma un poco somera. Sí, eran muchas cosas. Aquel día se juntaron muchas cosas, era todo muy, muy precipitado. Porque para mí aquello era, como decir, ¿cómo nos llaman para esto? No lo entendía. Y quizás es que yo todavía era joven.
Uranga també va confessar que mai ha avorrit el tema i que la clau del seu èxit és que és una cançó fàcil d'interpretar. I precisament parlant d'Eurovisió, avui arriba al Teatre Gaudí de Barcelona el primer musical sobre aquest certamen internacional. Es tracta de 12 Points, un concert teatralitzat que repassa els grans èxits de la història del festival. Ahir, precisament, vam parlar aquí al Món RAC1 amb els seus responsables, que han arribat a concentrar fins a 100 cançons en només 90 minuts, Jordi Ramos.
Darrere de 12 Points hi ha l'equip d'altres èxits de l'escena musical catalana recent, com Lo Tuyo y Lo Mío o Barcelona 24 Hores, nominat als Premis Butaca. Aquest cop, però, la companyia s'ha centrat en el clàssic concurs televisiu per fer el que ells mateixos han anomenat com un enorme medley musical. Per fer-lo, el protagonista i creador de l'obra, en Dídac Flores, deia ahir en aquest programa que han triat cançons mítiques d'Eurovisió, però també alguna perla desconeguda.
Majoritàriament hi ha els grans èxits d'Eurovisió que no poden fallar. També hi ha alguna perla desconeguda per aquells despistats que no sabien que aquella cançó és d'Eurovisió. I llavors hi ha una sèrie de cançons que la gent identifica com a populars, però que no saben que han anat a Eurovisió, com per exemple Nel Blu ni Pinto di Blu, Volare.
Volare.
Molta gent no sap que Dime de Beth Rodergas ha anat a Eurovisió. La gent jove d'ara no saben que aquella cançó ha anat a Eurovisió.
Flores va explicar que l'argument de l'espectacle gira al voltant d'un laboratori de creació musical. A més, va destacar la participació de Nina, Miqui Núñez, Ruth Lorenzo i Toni Cruanyes, que hi fan col·laboracions especials, així com la part audiovisual, que va assegurar tenir molt protagonisme. 12 Points es podrà veure tots els caps de setmana al Teatre Gaudí fins a finals de maig.
I atenció, perquè ja tenim el tràiler del biòpic de Dalí.
Are you associated with any of the art?
Yes.
Do you use anything in your hand for your job?
Yes.
Ezra Miller interpreta un jove Salvador Dalí en aquesta pel·lícula biogràfica sobre l'artista que ha creat Mary Harron i que s'estrenarà el 9 de juny. Entre els protagonistes també hi haurà Ben Kingsley, que fa del Dalí adult, i Bàrbara Sukowa, que interpreta la seva dona, Gala.